Bé, a continuació tindrà lloc la ponència inaugural del simposi a càrrec del professor Josep Maria Terricabres. Presentar el professor Terricabres és pràcticament innecessari, em temo, a aquestes alçades i entre el públic assistent, que sembla que tothom el coneix sobradament. Podríem dir-ne que és catedràtic de Filosofia de la Universitat de Girona, director de la Càtedra Fratemora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona, escriptor prolífic, assagista brillant, introductor de Wittgenstein a Catalunya, traductor de Nietzsche, de Freud, de tants autors del pensament filosòfic contemporani. Però si digués tot això, que és tot el que és sabut, tot plegat seria més aviat redundant i avorrit. Em sembla, en canvi, que val la pena destacar, a mi em fa especial goig destacar, que aquest simposi, que com hem comentat anteriorment, és fruit de la col·laboració i la bona entesa entre l'Ajuntament de Girona a través de la seva Escola d'Humanitats, el Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona i la pròpia Càtedra Fratemora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona, que ell dirigeix, em sembla que és especialment rellevant que en un context com aquest, d'un simposi en el qual la càtedra, per tant, s'hi ha implicat tan activament, sigui precisament ell qui faci aquesta ponència inaugural. Ho dic perquè fa molts i molts anys que molts dels que som aquí seguim congressos i simposis dels que la càtedra Fratemora organitza, i el professor Terricabres normalment es manté en un discret segon pla d'organització activa i eficacíssima, però normalment no hi parla. I em sembla, no normalment no hi parla, em sembla que no recordo cap vegada en què ell hagi fet una ponència, com a mínim en aquests darrers anys. Que sigui justament en un simposi dedicat a Josep Maria Corredor, que el professor Terricabres no només com a director de la càtedra s'hi hagi volgut implicar tan activament en l'organització, sinó que també, a més, hagi acceptat de fer aquesta ponència inaugural, em sembla que ens diu molt sobre el valor ocult del pensament de Josep Maria Corredor. Em temo que si féssim una enquesta a peu de carrer, fins i tot entre gent mitjanament o altament culta de la nostra ciutat, la immensa majoria no ens situarien Josep Maria Corredor. I que algú com el professor Terricabres, davant d'una situació com aquesta, sigui el primer que agafi tot el que faci falta des del punt de vista d'organització, però també com a conferenciant i com a ponent, per tal d'acabar amb una situació clarament i manifestament injusta, incomprensible, jo diria, com aquesta, em sembla que és especialment d'agrair i especialment significatiu. La seva ponència porta el títol Josep Maria Corredor i el pensament europeu contemporani. Moltes gràcies, professor Terricabres.
Moltíssimes gràcies per l'amabilíssima presentació. Honorable conseller Mascarell, i amb ell dono per saludades totes les autoritats. Senyora Maria Rosa Corredor, i amb ella dono per saludats a tots vostès, amics i amigues. Estic molt content que s'hagi fet aquest acte, que es faci tots els actes que es faran amb motiu del centenari ja passat ara de Josep Maria Corredor. Josep Maria Corredor i Pomés, nascut l'any 12 i mort l'any 81 a Perpinyà, és un intel·lectual gironí de gran nivell. Malauradament, em sembla que massa desconegut al Principat. De fet, l'entrada que la Gran Enciclopèdia Catalana li dedica en la seva primera edició del 1973 ve signada no per un principatí, sinó per un nord-català, Pere Verdaguer. És clar que en aquells anys Corredor encara vivia a Perpinyà. De fet, el desconeixement de l'obra de Corredor i, doncs, del seu valor i importància, es pot justificar aquest desconeixement, com es fa d'habitud, amb el seu llarg exili, que començà amb la fi de la Guerra Civil Espanyola i que durà pràcticament fins al 1977, és a dir, després de la mort de Franco. L'exili, és clar, explica molt, però no ho explica pas tot, perquè són gairebé 40 anys d'exili, però no pas d'inactivitat professional o literària. Ben al contrari, van ser anys de moltíssima activitat en fronts prou diversos, perquè Corredor va ser molt polifacètic. Per la seva activitat va usar tres llengües, el català, el francès i l'espanyol, les dues darreres per a l'activitat docent i per treballar com a traductor a Nacions Unides, però totes tres per escriure els seus llibres i articles. Alguns d'aquests llibres van ser premiats i un d'ells, Conversación avec Pablo Casals, publicat el 1955, va obtenir un èxit espectacular. I ha estat traduïda a 13 idiomes, amb dues edicions japoneses, la darrera del 2009. El llibre també es va traduir al català, Converses amb Pau Casals, però això no succeí fins al 1967, és a dir, 12 anys després de l'obra original. I encara hi va haver una segona edició catalana, el 1974, fins que les edicions gironines de la L. Geminada n'acaben de fer una última edició, el 2012, amb motiu del centenari del naixement de Corredor. Aquella obra ha tingut, i ara diré una cosa sobre la qual no hi ha acord, perquè no estic d'acord, és a dir, no em poso jo mateix d'acord, ni amb el full que hem repartit aquí perquè tots vostès el tinguin, i estic jo mateix confós, i no sé ben bé què pensar-ne, oi? Però a mi em sembla que ha obtingut 17 edicions, però no és ben clar amb les diferents informacions que hi ha sobre això, però a mi em sembla que hem tingut 17 edicions. No dic en 17 llengües, dic 17 edicions, però moltes llengües. Els silencis i els endarreriments en les dates de difusió de la producció de Josep Maria Corredor entre nosaltres revelen l'escàs interès que s'ha manifestat per ell i per a la seva obra. I tal com acabo de dir, això no ho explica només l'exili. La Girona de les postguerres espanyola i catalana va ser una Girona realment grisa i negra, com ho va ser també la Catalunya de l'època. Corredor va cultivar un grupet d'amics gironins que ell va apreciar i que el va apreciar molt. En aquest grup hi podem destacar Santiago Cucuart, mossèn Manuel Fuentes, el senyor Fraga, del qual desconec el nom de pila, ho sento molt, li dèiem el senyor Fraga i ara no sé com es deia de pila, pobre, però devia tenir un nom de pila, suposo. El senyor Fraga o el doctor Pompeu Pasqual. Personatges que no pas per casualitat s'ho van passar força malament a la Girona de l'època i que no representaven gens ni mica l'oficialisme tronat de l'època, sinó més aviat el silenci imposat o l'alternativa possible tant en el terreny social com en l'intel·lectual i moral. Més enllà, però, d'aquest grup, d'aquest cercle petit que Corredor mantenia a Girona, poc ressò, molt poc contacte. És ben clar que l'exili català degut al franquisme va ser un càstig i una desgràcia. L'exili involuntari sempre ho és. Una desgràcia, però, que alguns dels exiliats van saber convertir en un repte i en una nova possibilitat. L'exili va ser per a ells, etimològicament, la sort que van tirar i que després van triar, allò que va definir el seu comportament i la seva vida posteriors. En aquest sentit, i només en aquest, es pot dir que la pena de l'exili va ser la seva sort i que ells van fer, amb lucidesa i coratge, que l'exili es convertís en quelcom que va valer, literalment, la pena. Josep Maria Corredor va ser un dels que va convertir les moltes penúries que va passar en una ocasió per a la llibertat, el pensament i la cultura. Va ser un home de moltes lectures i d'escriure molt. La seva major producció literària en quantitat va tenir lloc en les dècades dels 60 i dels 70. Aquesta era una època en què a Catalunya encara es podia llegir poc, i molt poc, en català. Em refereixo bàsicament a lectures d'assaig, tot i que aquest és un defecte que 50 anys després continuem tenint, perquè continuem anant a la cua dels països cultes d'Europa en la publicació i lectura d'assaig. Per revertir precisament la situació de poca lectura en català en aquella època s'explica, per exemple, la creació d'Edicions 62, que com bé indica el número, oi, va ser l'any 62 que es va crear. I ara permetin-me, entre parèntesis, un apunt sobre la repressió intel·lectual de l'època. No oblidem que llavors, en aquesta època, el nacionalcatolicisme espanyol acceptava oficialment l'índex de llibres prohibits, índex Librorum Prohibitorum, creat a Roma el 1559 durant el Concili de Trento i amb una darrera edició, gairebé 400 anys després, el 1948, edició que encara contenia 4.000 títols en l'índex de llibres prohibits. L'índex incluïa textos considerats herètics o immorals, però se centrava, sobretot, en aquells que, sense semblar-ho, sense aparença clara de dolenteria, podien pervertir o desviar el pensament i la conducta dels lectors, i en aquest sentit podien resultar per enganyosos més insidiosos. Potser per això, per la mateixa vaguetat dels possibles perills que hi havia en la lectura, hi havia a l'índex tants llibres considerats perillosos, perquè en pura teoria pràcticament tots poden resultar seductors i pervertidors si es llegeixen de gairell, amb mala voluntat i, per dir-ho així, amb traïdoria intel·lectual. I potser per això també l'índex no contenia només llibres científics, teològics o filosòfics, sinó llibres pedagògics, literaris i d'aparent entreteniment. Si es repassa l'índex, es veu que sovint es condemna una obra concreta, però que l'ascendència pot recaure en l'obra completa d'un autor. I així s'hi trobaven, en diré només uns quants exemples, perquè es vegi, les obres completes no solament de Giordano Bruno, completes, sinó també de Thomas Hobbes, de David Hume o d'Anatole France, i l'enciclopèdia sencera de Diderot i de Lambert. D'obres filosòfiques n'hi havia de totes menes, que eren estigmatitzades per raons ben diverses, sovint per raons, a mi em sembla, d'ignorància i de pur odi respecte al pensament modern. A més dels Hobbes o Hume ja esmentats, l'índex condemna algunes obres de Locke, Malebranche i Montesquieu, de Rousseau, d'Espinosa, de Stuart Mill, de Jean-Paul Sartre, tres de les obres principals d'en Riverson, set obres de Descartes, amb l'afegitó interessant que de tant en tant posava l'índex, Donec corrigeatur, fins que es corregeixi. Algunes ja les sabien que eren absolutament incorregibles, ja no ho posaven, aquelles ja eren condemnades. Però n'hi havia que es veu que s'hi apreciava com bona voluntat i tot plegat, i si ho corregeix potser el retirarem de l'índex. O hi havia molt significativament, això els de la meva generació i que hem treballat en aquests temes, potser ho coneixem millor per disputes teòriques que hi ha hagut, hi havia en l'índex de llibres prohibits la crítica de la raó pura de Kant. La crítica de la raó pura de Kant. En Voltaire, recordeu que Voltaire és de finals del XVII i cobreix bona part del XVIII, l'índex mostra una malícia especial. No li condemna tota l'obra, sinó 39 títols individuals. Pam, 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 pam. Els va condemnant d'un en un perquè es noti, diríem. I les condemnes arriben des del 1752, en què Voltaire encara era viu, fins al 1804, quan ja era mort, se li anaven encara condemnant coses. De fet, entre nosaltres, ser voltarià ha estat sempre sinònim de ser pèrfid, de ser malèvol i antirreligiós. Aquest és un voltarià, feia molt mala espina. Aquest índex no va desaparèixer oficialment fins al 1966. Ho he esmentat per això, els anys en què Corredor publica coses. Això vol dir que els alumnes universitaris catalans que vam cursar filosofia, per exemple, als anys 60, i ho dic per experiència pròpia, teníem restringides oficialment, per sort només oficialment, determinades lectures. Estudiàvem filosofia i teníem restringit Descartes. Als anys 60. Per a l'accés a aquestes lectures ens hauria calgut, si n'haguéssim fet cas, que evidentment ja no en fèiem, un permís especial. Per llegir Descartes necessitava un permís especial, perquè el pobre Descartes no ho havia corregit, el que havia de corregir, diríem. Evidentment, esclar, era mort i tampoc ho podia corregir, però segur que no en tenia ganes. Abans de tancar el parèntesi d'aquest apunt sobre la repressió intel·lectual, no voldria deixar sense esment que l'Església Catòlica ha jugat un gran paper repressor, però que no ha estat ni l'única institució ni l'única església a fer-ho. De fet, molts ho continuen fent. Perquè si bé l'Església Catòlica va abolir oficialment aquell índex, són moltes les institucions, molts els grups, entitats i països que continuen prohibint llibres i procurant mantenir-los ocults. Potser no ho coneixeran, això, però per denunciar els casos de prohibició de llibres, la nord-americana American Library Association, ALA, A-L-A, A-L-A, va crear el 1982 la Banned Books Week, setmana dels llibres prohibits, en què es dona notícia dels centenars de llibres prohibits per regions o per estats d'aquell país. I ho fan per protestar-ne, diríem, eh? I fan una setmana, no del llibre en català o del llibre americà, no, del llibre prohibit, eh? Perquè la gent sàpiga que encara n'hi ha molts, desgraciadament. I amb això sí que tanco el parèntesi. Aquesta era la situació, que ara només he esmentat superficialment, dels que estàvem a Catalunya més controlats, més oficialment desinformats, més culturalment abandonats. I justament el 1962, coincidint, tal com he dit, amb l'aparició d'edició 62, o de nosaltres els valencians, Corredor, en complir 50 anys, publica El món actual i el nostre país, La societat industrial, un llibret que havia guanyat el Premi Itxart l'any anterior. Abans d'aquesta obra, a la qual ara em referiré amb un cert interès, oi? Abans d'aquesta obra havia centrat la seva atenció bàsicament en dues figures catalanes absolutament senyeres: Joan Maragall, dedicant-li dues obres, En esprit méditerranéen, Joan Maragall, que és la seva tesi de doctorat del 1948, publicada el 1951, i l'escrit de divulgació Joan Maragall del 1960, que va ser premi a E2 de Biografia Catalana. I a part de dedicar-se a Maragall, es havia dedicat a Pau Casals en les cèlebres converses que ja he esmentat. A l'agenda intel·lectual de Corredor, després de Maragall i de Casals, li arriba el torn al volum a què m'acabo de referir, El món actual i el nostre país, que és una reflexió magnífica, documentada i moderna, any 62, d'algunes de les grans qüestions que inquietaven el món ja llavors i que haurien d'haver inquietat Catalunya si s'hagués pogut deixar inquietar per alguna altra cosa que no fos la dictadura. El llibre El món actual, llibret de fet, 188 pàgines, és a dir, no un llibre gaire gros, el llibret El món actual i el nostre país rep el títol del primer capítol del volum, que ocupa més de 100 pàgines, aquest primer capítol, i que és una excel·lent exposició, fa 50 anys, una excel·lent exposició, tant de la revolució que es provoca en la societat industrial amb el nou lideratge dels gerents i dels administradors, que ja no és la propietat la que lidera la societat industrial, sinó que ho són els administradors i els gerents d'aquesta propietat. Com també inclou el sentit de la Affluent Society de Galbraith, que valdria més traduir com a societat de l'abundància que no pas com a societat opulenta, aquesta societat de l'abundància. Una societat, i em sembla que aquí li surt el seu tarannà noucentista, que es manifesta, desgraciadament, per, i el cito amb ell, la mass culture, per aquesta vulgaritat en els gustos, els sentiments, la mentalitat que observem en els països més desenrotllats. Aquestes primeres 100 pàgines inclouen una boníssima anàlisi de l'evolució de Catalunya i Espanya en els darrers segles. I en elles defensa, s'hi ha referit abans el conseller Mascarell, en elles defensa un europeisme autèntic, profund, polític. Situem-lo altra vegada. Recordem que el 1951 s'ha creat la SECA, FECA, no SECA de S, sinó amb C, SECA, Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer. Que l'acta única europea no arriba fins al 1986 i el Tractat de la Unió Europea, anomenat Tractat de Maastricht, no arriba fins al 1992. Recordem això. l'Europa que imagina Corredor 30 anys abans, quan escriu això, aquest llibre del 62, amb una lucidesa que l'honora, enllaça perfectament amb algunes preocupacions de Nietzsche i coincideix ben bé amb la visió de Pau Casals. És una Europa absolutament crítica amb les fronteres, una Europa feta d'interdependències que ha d'ajudar a passar de l'estat-nació a, el que ell diu, l'estat-continent. Europa ha de ser un estat. L'estat-continent. Corredor ja avança que, avança amb gran lucidesa, que la Unió Aduanera ha de portar a la integració econòmica. Encara no hi hem arribat, eh? Encara no hi hem arribat. Però ell ja anuncia que la Unió Aduanera, aquesta sí que hi és, ha de portar a la integració econòmica i aquesta a la confederació política. És en aquest context que Corredor reconeix que, cito, els catalans com a col·lectivitat tenim un destí incert. En l'època de la societat industrial, però, que pressuposa la primacia del desenrotllament econòmic i la interdependència mundial, el que no pot fer-se és amagar el cap sota l'ala, ja sigui per sospirar melangiosament, ja per lliurar-se a deliris ineficaços. S'acaba la cita. I ell acaba el capítol, aquest primer capítol de 100 pàgines, oi, del llibre, amb un missatge a la generació més jove, específicament a la joventut catalana, però no solament a ella. Un missatge que és expressió de la realitat del moment i alhora del desig de futur. Diu Corredor, cito, els canvis són massa sobtats. Les noves perspectives encara no es perfilen clarament a l'horitzó. No és estrany, doncs, que en els millors representants de la joventut actual observem una barreja d'idealisme i de realisme, per oposició a la vanitat de les idees desencarnades, per un gust de l'acció autèntica i sense frases. Moltes ideologies han perdut la força vital i per ara no han estat substituïdes. A un jove català hem d'aconsellar-li, primer i suprem consell, que sigui lleial a la seva llengua, a una llengua mil·lenària que és el màxim exponent de l'esperit de la seva terra, i que comprengui que la salvaguarda d'aquesta llengua requereix les garanties estatals. Hem d'aconsellar-li també que, si se sent escèptic davant les velles cantarelles, perquè no les troba adequades a l'existència actual, recerqui amb sinceritat un sentit col·lectiu del destí. Si es batana els horitzons, veurà que avui dia el sentit col·lectiu té ramificacions mundials i que en el punt de partida es troba una concepció de la vida i de l'home. Nosaltres, els de la generació anterior, no podem ser els portadors de torxes enceses, de què ha parlat recentment el poeta Saint John Peirce. Però, si no transmetem afirmacions contundents, sempre podem evitar que es repeteixin errors i ajudar que les mirades ansioses es projectin devers el veritable esdevenidor. I a aquest jove inquiet que s'interroga sobre el destí col·lectiu, sempre podem recordar-li l'oració matinal dels antics Vedes, que fa així. Hi ha moltes albades que no han brillat encara. Varuna, feu que les vegem algun dia. S'acaba la situació. Hi ha moltes albades que no han brillat encara. Varuna, feu que les vegem algun dia. Després d'aquest primer capítol llarg del llibre, en venen quatre més. Observin. L'un, arrel de Verdaguer. El segon, com una reflexió sobre la noció de revolució. El tercer, referit a Nietzsche. I el quart, sobre l'obra Llibertat i organització de Bertrand Russell. És interessant, em sembla, fixar-se en la temàtica d'aquests quatre capítols, perquè en cap cas no es pot dir que Corredor s'alineix gens ni mica amb la conformitat o amb el conservadorisme, amb franquesa, oi? Ni mossèn Cinto, ni Nietzsche, ni Herbert Russell, ni el tema de la revolució, eren temes, diríem, d'establishment conservador. No s'hi alinea gens, ni amb la conformitat ni amb el conservadorisme, encara menys amb la indiferència crítica. Més enllà, però, de les observacions concretes sobre els temes tractats, Corredor torna, al llarg de la resta d'aquest llibre, a punts ja tocats al començament, que li resulten especialment importants. Em sembla que aquest llibre de l'any 62 és molt decisiu per ell, és molt decisiu. Per això torna a reflexionar sobre l'època de desencís que ha tocat viure i sobre la importància d'aferrar-se a algun, cometes, estímul d'una novetat retrobada, recobert d'esperances inèdites i lluminoses. Tanco cometes. Tot reconeixent, fins i tot amb la màxima del Kempis, els més grans sabran aquí què és el Kempis. Oi? Hi ha una màxima del Kempis que ell cita, que diu, canviareu i no per això estareu millor. També era savi el Kempis, almenys en aquest punt. Canviareu però no per això estareu millor. Bé, doncs, tot reconeixent, quan cita ell això, Corredor, que la veritat no es pot recloure en fórmules fixes, sinó que accepta interpretacions diverses i pluralitat de direccions. I és que en expressió de Lord Byron, the tree of knowledge is not that of life. De fet, Corredor ens guia per un recorregut ampli de la història de la cultura i de les idees. I ens fa adonar que hem passat de la mística grega inicial, ell en diu la mística, a l'acceptació, també grega, de la raó, i d'aquí el racionalisme, i que aquest, quan s'ha enquistat i s'ha dogmatitzat, ha deixat pas a l'hiperracionalisme, carregat de prejudicis i de desig de sotmetre la realitat i la vida als seus propis esquemes. Ells sovint diu que el racionalisme que nosaltres fomentem és aquell que pensa que ell té raó i que si algú no té raó és la vida i la realitat, i que, escolti, què hi farem ara? Que és la vida la que s'hauria d'adaptar, cosa que sempre resulta molt estrany i pintoresca, però que sovint fem. Justament, la diferència per ell entre conservadorisme i revolució la veu en el fet que el conservadorisme és bàsicament repetitiu i tradicionalista, subratllant la pertinença a una comunitat i a unes idees, mentre que l'esperit revolucionari, el de revolta, és aquell en què l'individu és capaç de pensar pel seu compte. Ara bé, qualsevol posició intel·lectual o política té les seves grandeses i les seves febleses. Si m'ho permeten, es citaré a un altre pensador estimat, també nascut l'any 12, com Josep Maria Corredor, Josep Ferrater Mora, que deia que cadascú pot triar els principis, el mètode i tal, amb què treballa i amb què pensa, però que tot té un preu. I que, per tant, agafar això comporta determinats avantatges i determinats inconvenients. I agafar allò comporta determinats... Tot té un preu. I has de mirar si et paga la pena de pagar el preu intel·lectual per allò que assumeixes, o si hauries de canviar d'esquemes mentals perquè ja no et paga el preu de pagar-los. Això ens passa contínuament i em sembla que és un bon consell. Bé, ell també accepta, Corredor, certament, que la posició qualsevol, política o intel·lectual, té les seves grandeses i les seves febleses. Per això avui, pensa ell, ja es reconeix, en diu, la intel·ligència limitada. Cometes, és una expressió seva. La intel·ligència limitada. Això ho va publicar l'any 62, ho he dit diverses vegades. Però, concretament, aquest capítol l'havia escrit l'any 46. L'any 46. És a dir, és una cosa escrita fa 66 anys. I ho sé també perquè vaig néixer el 46. L'any 46. Cito. Avui dia, en el camp de la ciència i de la filosofia, no hi ha cap personalitat seriosa per reivindicar el poder total del racionalisme. La modèstia acompanya avui els millors investigadors i els millors pensadors. L'esfondrament en aquests darrers temps del fervor revolucionari i sobretot dels tòpics revolucionaris era, per tant, previsible. Ho diu el 46. Els faltava la substància de què es nodreixen, la fe absoluta i total en la raó humana. Aquest tipus de dogmes, si no són dogmes sobrenaturals, aquests ara, sisplau, deixem-los de banda, però els dogmes teòrics, polítics, intel·lectuals, es basen en una fe extraordinària en la raó humana que pensa que ho ha atrapat tot, que ho ha agafat tot. I quan tens ja més dubtes sobre la capacitat teva i la dels altres de la raó humana és quan comences a no ser tan dogmàtic. No és estrany, doncs, que Corredor pensi que hi ha una gran distància entre revolució, el concepte, que pressuposa la creença en els apriorismes intel·lectuals, que el que s'ha de fer és això i allò i és el que farem i tal, i experiència, atenta a, cometes, contrastar les idees amb la vida, acceptant, cometes, la necessitat d'observar el desenrotllament d'una provatura i d'acollir-se modestament els resultats que puguin obtenir-se. Ja no és temps d'esperar el triomf ideològic, de fer grans invocacions i promeses, cometes, d'un caire exclusivament verbal. I tot això ho diu esmentant expressament, i cito autors que ell esmenta expressament, Nietzsche, Dilthey, Bergson, Einstein, Spengler, Frobenius, Heidegger o Ortega i Gasset. Quan un contempla això, quina diferència tan enorme respecte a l'escàs caliu intel·lectual, per dir-ho d'alguna manera, que hi havia a Catalunya, poc després de la Guerra Civil i immediatament després de la Segona Guerra Mundial. Corredor personifica en Nietzsche, en aquest llibre li dedica un gran capítol. Si algú vol un capítol de presentació, no entra a discutir temes gruixuts de Nietzsche, perquè ho fa en poques pàgines, però, dius, que bé que l'ha enflairat, que bé que l'ha descobert, que bé que l'exposa, molt simple. Molt bé. Corredor personifica en Nietzsche l'itinerari de l'Europa de postguerra, cometes, el d'una lluita tràgica entre la lenta agonia, una Europa que s'està morint, no que està renaixent, que s'està morint, que és el que ara veiem, que és una Europa que s'està morint, si la volem fer de debò. La gent encara es pensa que està naixent. Escolti, n'ha de néixer una altra. Aquesta no, aquesta s'està morint. El que passa és que hem de mirar de construir entre tots, oi? La que vagi naixent i fer-la néixer diferent. Però simplement anar fent el que fem és una Europa que s'està morint. Bé, doncs, el d'una lluita tràgica entre la lenta agonia i el missatge immortal de la humana esperança. Entre la tragèdia de l'agonia i el missatge de l'esperança. Així es movia, Nietzsche diu, i així es mou també Europa. La mirada panoràmica que Corredor oferia en aquesta obra, així com els subratllats individuals que aportava, això en els autors, tant si tractava mossèn Cinto com si tractava Nietzsche o Bertrand Russell, eren una gran novetat i una alenada d'aire fresc, tan fresc que sovint gelava i resultava incomprensible, en l'ambient cultural franquista, no solament allunyat de Nietzsche, Déu del cel, la universitat on jo vaig anar, no solament allunyat de Nietzsche, sinó d'una quantitat immensa d'obres de pensament que, si de cas, anaven arribant a Catalunya en comptagotes a través d'editorials espanyoles, sobretot llatinoamericanes. Em sembla que podem acceptar pacíficament la periodització de la filosofia catalana que fa força temps va proposar Pere Lluís Font, i que assenyalava el 1965 com un moment d'inflexió i d'obertura als nous corrents de pensament contemporani, que van arribar ja gràcies, i a mi em van agafar a la universitat, per exemple, gràcies a nombroses traduccions, tot i que llavors eren majoritàries les del pensament marxista o positivista, que, segons Corredor, ja havien estat superades 30 anys abans. Aquí arribaven. I era una gran novetat, tots. Al·lucinàvem, que en diuen ara, ells, tots entusiasmats. Fins i tot, doncs, en aquest punt, veiem la distància intel·lectual que ens separava de Corredor, de França, d'Europa. 20 anys abans, ell havia assenyalat diàfanament la crisi dels tòpics revolucionaris i ideològics, mentre nosaltres, 20 anys després, tot just ens obríem a les, cito la seva expressió, cantarelles rebellides. Si malgrat tot, 1965 representa un punt d'inflexió i d'obertura, malgrat tot, perquè ho va representar, sembla, seguint aquesta periodització d'en Pere Lluís Font. En el pensament català, l'obra publicada per Corredor el 1971, 6 anys després, que es titula De casa i d'Europa, hauria pogut resultar també més significativa si hagués trobat uns lectors catalans menys desorientats i més desacomplexats. Fent honor al títol, De casa i d'Europa, altra vegada absolutament revelador, Corredor torna a escriure coses de casa i coses d'Europa. Pel que fa a casa, parla de Llorenç i Barba, de Maragall, dels creusistes, de Pompeu Fabra i també de Picasso. Si em permet una reflexió entre parèntesis, el creusisme, gràcies a la Institució Lliure d'Ensenyança, va tenir un gran èxit a Espanya. A Alemanya ningú sap què és. Kraus era Alemanya. No hi ha ningú a Alemanya que sàpiga qui és en Krause, ni que hagi tingut cap importància en cap universitat d'Alemanya. Vaja, si algú, jo ho sé però de primera mà, però si algú em digués que sí, m'ho apuntaria, ningú. Però ell va tenir un gran èxit a Espanya i a través d'Espanya i de la Institució Lliure d'Ensenyança i tot plegat va arribar a Catalunya. També, molt bé. Diguem així perquè és molt curiós això de les modes i de les influències, com arriben a produir-se a vegades en la història, de manera ben estranya. Parla de Pompeu Fabra i també parla de Picasso. Però parla molt d'Europa i dels europeus, ben particularment dels europeus, és innegable això, d'afiliació francesa. Destaquen en aquesta obra les seves pulcres presentacions, en aquesta de l'any 71, de casa i d'Europa, les seves pulcres presentacions de Sartre i de Gide. Segons ell, Corredor, dos inquietadors, recollint així una expressió del mateix Gide, que diu que ell és un inquietador. Dos autors, Sartre i Gide, que Corredor ja havia traduït al català, aleshores per primera vegada. I discuteix sobre el contracte social de Rousseau o sobre l'estructuralisme, tot fent notar que la ciència és analítica i la filosofia dialèctica. Això jo ara li discutiria, perquè més aviat vinc de la branca analítica en filosofia, però ell escriu això l'any 71. Però té un punt interessant, un punt de vista que pot ser defensat perfectament. Torna, Corredor, és clar, a abordar la crisi del concepte d'Europa. Torna a abordar. I l'enllaça amb les reflexions que havia fet el gran, a mi em sembla, el recomano a tothom, Paul Valéry, de qui diu que, cometes, si d'algú es podia dir que era un intel·lectual, cometes, era precisament de Paul Valéry. Però Corredor no solament esmenta i comenta aquests i molts altres pensadors, quants d'ells, si us heu fixat, inclosos a l'índex dels llibres prohibits, una borrada d'ells, estaven inclosos, sinó que, lamentant-ho molt, aprofita l'ocasió per denunciar en capítols escrits el 1968 i el 1969 la manca de mestratges a casa nostra, per contraposició als mestres de fora. Ja no hi ha, diu ell, la generació dels Maragall i Gaziel, que fins i tot des dels diaris donaven les seves opinions, que eren respectades i admirades. Ni hi ha la nòmina de professors que ell va tenir la sort de conèixer a la Universitat Autònoma Republicana, com Pompeu Fabra, Pere Bosch i Pere, Joaquim Xirau, Carles Riba, Jaume Serra Unter, Joaquim Balcells, homes d'autèntica vàlua, cometes d'ell, que vèiem d'una categoria anàloga a la dels professors de les bones universitats europees. En aquest sentit és ben veritat el que ha dit abans Ferran Mascarell, que quina Catalunya que ens vam perdre, perquè hauríem pogut continuar-la tenint i aprofundint. Ell va quedar interrompuda tràgicament. El cito amb ell. És trist haver-ho de dir, però no es guanya res a voler tancar els ulls. En les dues darreres generacions, un dels aspectes que més criden l'atenció i un dels resultats més funestos és que, en general, han estat formades sense veritables mestres. Per circumstàncies que ara no seria oportú esbrinar, a casa nostra, des de fa molts anys, han desaparegut els mestratges. Aquí m'hauria encantat de tenir Josep Maria Corredor, preguntar-li quines són les circumstàncies que ara no és oportú esbrinar. Estic segur, 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 per el que en conec la seva obra, que no era només per la Guerra Civil. Era per actituds internes. Per aquestes coses que ell critica de la mediocritat, del que es fa el savi, del que... Carles Riba era acceptat en aquelles generacions com un mestre. Qui és avui? Quin català culte, escriptor i jo que sé qui més? Donem-li premis, va. Acceptarà que hi ha l'autoritat d'algú perquè li digui si la seva obra és... És com cal o no. I qui diu Carles Riba, en diu d'altres. El problema ha sigut com hem rebaixat nosaltres mateixos alguns dels plantejaments, algunes de les nostres exigències, perquè el que és molt exigent demana que se sigui exigent amb ell. I, per tant, aquesta falta de mestres. Al final del volum torna encara a una idea exposada per ell repetidament. L'especulació desconnectada de les realitats, baldament aquestes siguin poc atraients, en el fons és utòpica i, per tant, estèril. I ara fixeu-vos. La gent, el país i l'època. Aquestes són les tres coordenades que cal tenir presents sempre. La gent, el país i l'època. Si no es vol perdre el temps, i encara diríem més, si no es vol fer el joc dels qui l'esperen amb candeletes. En les situacions de què parlem, tota millora, tota conquesta, per insignificant que sembli, és més profitosa que somiar un etern demà. Un demà que mai no és un avui. Tanco cometes. Em sembla que amb això Corredor formula clarament la seva pròpia actitud vital, com a exiliat. Ell va haver de deixar la seva gent i el seu país, però es va saber incorporar a l'època que el món més culte i més civilitzat havia fet seva. Per això, des de fora, podia planyar aquella època catalana i espanyola tan desgraciada i s'apressava a fer esforços per remeiar-ne algunes de les principals mancances. En petites dosis i de forma intermitent, va oferir el seu mestratge, que enllaçava alhora amb la tradició de casa, malauradament interrompuda, i amb l'època de ressorgiment intel·lectual d'Europa. És en aquest context, i lliga absolutament, que es pot entendre bé el que diu en un altre llibre, Homes i situacions, publicat el 1976, un any després de la mort del dictador i just un any abans de tornar a Girona, perquè ell, com Pau Casals, havia promès de no tornar mentre Franco fos viu. En una reflexió sobre el pluralisme, escrites el 1975 i publicades en aquest volum de Homes i situacions, Corredor diu: fa poc, Montserrat Roig, en el setmanari Presència, parlava de Néstor Luján com, cometes, Roig, d'un liberal que tenia la desgràcia d'haver-se equivocat d'època i de país, cometes. I continua Corredor: em sembla, sense immodèstia, que és una mena de definició que també em convindria. És a dir, la predisposició potser congènita a rebre bufetades d'un costat i de l'altre, amb l'agreujant que per circumstàncies que ara no cal esbrinar n'he rebudes moltíssimes més que l'amic Luján. Estic d'acord amb Corredor, però sospito que ell no va tenir la desgràcia, com diu aquí, d'equivocar-se d'època i de país, sinó que el van equivocar. Que aquesta va ser la seva autèntica desgràcia. No és que ell s'equivoqués, no és que ell anés a un lloc, no. És que hi va haver d'anar. Es va trobar en un país ocupat, en un país ignorant, en un cos terrible, i va haver de marxar. Ell tenia experiència de ser una víctima i tenia consciència que Girona també havia estat fet víctima per part d'alguns que tenien interès a continuar-la mantenint així, víctima i victimitzada. Per mostrar-ho, em permeto acabar amb la lectura d'un fragment, potser una mica llarg, però esplèndid, d'aquest Homes i situacions, perquè és extraordinàriament expressiu, revelador, desemmascarador de la ideologia falsificadora, imposada, que havia volgut destruir la convivència rica i crítica dels ciutadans, la seva existència plural. Diu Corredor. He esmentat l'any 1932. A les comarques gironines existia una bona convivència, que no és sinònima de bassa d'oli, en temps de lluites polítiques on existeixen les basses d'oli. Citaré dos exemples relatius a un període una mica posterior, a un període tan agitat com era l'octubre del 1934. Després d'una certa nit, 9 o 10 persones ens trobàvem tancades a la presó de Girona. N'hi havia moltíssimes més a la que aleshores era la fàbrica L'Aurora. El segon o tercer dia vam rebre la visita del senyor Tomàs, l'alcalde de la ciutat, d'una significació política, com és natural, diferent de la nostra. Havia obtingut del governador militar l'autorització de visitar-nos i d'oferir-se'ns en allò que depengués d'ell. Quan el jutge d'instrucció, un tinent coronel, em deixà sortir, tot i quedar en llibertat provisional durant més d'un any, em digué: «Li prego que saludi de part meva i doni les gràcies de part seva, que saludi de part meva i doni les gràcies de part seva al president de l'Associació de la Premsa. Abans d'ahir em vingué a veure i la manera com em parlà de vostè ha estat un dels motius per la decisió que ara prenc de deixar-lo en llibertat». Aquest president, diu Corredor, era el senyor Aragó, que pertanyia al mateix agrupament que el Batlle. Caram! És possible que exclami algun lector. Tot això és ben diferent de com ho pinta el llibre dels Cipreses. I tant, com n'és de diferent. Ja hem tingut ocasió de parlar-ne dels Cipreses, de Girona, ciutat calumniada. Per tal de presentar l'encaminament cap a un conflicte fatal, l'autor no tingué escrúpols a falsejar per complet el context socioeconòmic, polític i simplement, però fonamentalment, humà. Abans del 19 de juliol de 1936, continua el Corredor, a les comarques gironines no hi havia hagut cap assassinat, ni cap església cremada, ni cap collita incendiada. Una guerra civil ni tan sols hi era imaginable. Succeïa la mateixa cosa a tot Espanya? Afegim, ara com ara, que aquest tema no pot ser examinat en una pàgina. Ja ens llaurà. Malgrat tot, acabo amb una sincera invocació, perquè si s'esquerda i s'esberla l'aparent unitat, subsisteixi la convivència en el pla del pluralisme efectiu. S'acaba la cita. Aquest apunt biogràfic és molt aclaridor. Corredor va tenir la desgraciada sort de poder anar a l'exili, perquè després de la guerra algunes coses van ser pitjor, com es veu en el final tràgic d'un altre gironí il·lustre, Carles Rahola. Amb el seu exili, Corredor ens va poder ensenyar que una Europa en crisi i amb mil debats era molt més estimulant i viva que la pau estèril que aquí es va imposar i va esgotar generacions senceres. Moltes gràcies.